A Catalunya Ràdio comença El Mans, amb Quim Rullant. L'arrel a la Ràdio Nacional.
Si estem parlant de dansa, és evident que nosaltres doncs, ens han ensenyat tot el que han recollit els folkloristes, aquests passos determinats, que evidentment un o altre se l'ha inventat. La dansa, per mi, el folklore, en aquest concret la dansa catalana, és tota l'herència aquesta. I és una dansa evidentment mediterrània que té un caràcter.
Bon dia i bona hora. Avui comencem una mica diferents aquest Mans, i és que aquesta setmana ens ha deixat una de les figures capdals en el camp de la dansa d'arreu als Països Catalans. Estem parlant de l'Albert Sans. L'Albert és, de fet, ha estat una de les figures més importants de la dansa d'arrel contemporània, mestre, coreògraf i referent indiscutible dels esbarts dansaires, especialment vinculat a l'esbart dansaire de Rubí, al Vallès Occidental. Nascut en aquest municipi l'any 32, Sans va dedicar tota una vida a la renovació i la dignificació de la dansa tradicional, incorporant-hi el llenguatge escènic, teatralitat i una mirada contemporània sense perdre mai el vincle amb l'arrel. Al llarg de la seva trajectòria va crear més de 60 coreografies, va treballar també en el Gran Teatre del Liceu, l'Institut del Teatre i nombroses companyies i creadors escènics. Entre les seves obres més reconegudes hi ha Les Gitanes del Vallès, Cants i danses del Llibre Vermell de Montserrat o El Carnestoltes, ell, entre moltíssimes coreografies. Entre els guardons que va rebre l'any 1992 s'hi compta la Creu de Sant Jordi i en destacava la seva aportació decisiva a la dansa catalana i al patrimoni cultural del país. L'Albert Sans, com us hem dit, va ser membre de l'Esbart Dansaire de Rubí i durant 35 anys el va dirigir. Va convertir l'entitat en una de les grans referències de la dansa tradicional catalana contemporània. Des d'aquest municipi va impulsar una manera nova d'entendre els esbarts, incorporant llenguatges escènics, dramatúrgia i recerca coreogràfica, sempre mantenint aquest profund respecte a l'arrel i a la tradició. Una vinculació amb la ciutat que va ser absoluta. Va ser el seu espai de creació, de formació i d'assaig, però també el lloc des d'on va projectar la dansa catalana arreu del país i també del món, a través d'aquest esbart. En Joan Camps és el president de l'esbart de Rubí. Bon dia, Joan.
Bon dia, bon dia.
Primer de tot, una abraçada. N'estem convençuts que ens falti l'Albert a partir d'ara. És una figura que, en general, al país la trobarem a faltar, però a Rubí especialment, està clar.
Sí, estem tristos, però també estem emocionats per totes les mostres de condol que vam tenir i, evidentment, un pilar de la dansa catalana, el mestre de mestres, la seva falta, doncs, bueno, la trobarem a faltar. Però també agraïts també per el nom de l'esbar i el nom de la família per totes les mostres de suport, condols i tots els agraïments que ens han fet a través d'aquests dies arran de la seva mort.
Una de les coses que aquests dies hem anat comentant amb la gent que, més enllà de la feina, doncs estem vinculats en l'àmbit dels esbarts, era la capacitat de l'Albert d'haver reconvertit d'alguna manera la dansa d'arrel, seguint la baula, no?, o seguint aquella estela d'un Verdaguer, d'un Cubeles, d'un Melo, d'agafar les danses del seu màxim coneixement del territori, no només del Principat, sinó d'arreu dels Països Catalans, saber desempolsar, posar dalt de l'escenari i ser capaç de crear un nou llenguatge a partir de la dansa d'arrel.
De fet, tenia un talent extraordinari per transformar el que és la tradició, no?, el que anava a observar. Vull dir, eren uns estudiosos de la dansa catalana. Primer anava a observar el territori, la dansa, com es ballava, anava a buscar l'arrel, i després això ho transformava en emoció, amb un criteri artístic, amb una coreografia, amb una posada en escena, amb un rigor també venint del Verdaguer. Vull dir, és a dir, va agafar les danses que es ballaven al territori, a la plaça, la va portar dalt de l'escenari, no? I això, tots en som hereus, vull dir, tots els bars de Catalunya i del món són hereus perquè tots han ballat danses de l'Albert Sans. Vull dir, aquestes danses s'han transcendit molt més enllà del que va fer que Rubí i són danses que han estat replantejades o refetes o reballades, mai millor dit, amb altres esbarts. Però aquest rigor, aquest respecte per les nostres arrels, aquest coneixement que tenia i, sobretot, una persona absolutament disciplinada, exigent, meticulosa, va fer que tot això, aquestes danses que estaven a la plaça, passessin dalt de l'escenari i actualment la seva obra encara continua vigent i les seves danses es continuen ballant.
Sí, sí, sens dubte, fins al punt que es confon a vegades que són peces que això és tradicional. No, és de l'Albert.
De fet, parlem dansa tradicional i surten les danses que va fer l'Albert.
Sí, sí, sí.
Escolta, quan l'Albert les va posar dalt de l'escenari, la gent s'estirava els cabells perquè deia, això no és dansa tradicional. I actualment donem per fet que això és dansa tradicional. Vull dir, bueno, és l'evolució, no? Vull dir, al cap dels anys, allò s'ha convertit en tradicional quan al seu moment era absolutament trencador i deien, bueno, quina barbaritat és aquesta, no?
Sí, sí,
barbaritat.
Sí.
En tot el sentit, positiu i negatiu, no? Però és veritat que podem... relacionem dansa d'arrel amb el que feia l'Albert i en el seu moment. Mira, és que fa 15 dies aquí a Rubí, com la part vella és un poble, per dir-ho d'alguna manera, i ens coneixem tots, anem a esmorzar en els mateixos llocs on me'l vaig trobar, i recordo una de les anècdotes que explicava l'Albert, i diu, escolta, si Albert, tu ara tornaries a fer aquestes danses? Dic, no faria cap de les que vaig fer. És a dir, potser trencaria més encara amb tot el que està fent, no? Vull dir, que les seves danses, no que renegava, sinó que actualment ell no faria aquestes danses, faria altres coses.
Escolta'm, exigent i meticulós fins a l'últim minut, que va deixar molt clar com volia aquest dijous passat que l'acomiadéssim.
Sí. Mira, aquest dijous passat, tot el que va passar a l'església de Sant Pere era una última voluntat feta per ell, però una última voluntat que jo vaig tenir coneixement fa 12 anys. Mm-hmm. Quan jo vaig entrar com a president de l'ESBAR, una de les primeres trucades va ser de l'Albert, bueno, felicitava, etc. I però vull parlar amb tu. I vaig parlar amb tu i ens va deixar, a mi personalment, em va deixar el llegat de dir, escolta, quan jo mori vull que feu això. I és el que vam fer, va cantar a l'obra del coral, la Càmera de Teatre de Rubí va recitar versos d'Espriu i l'Esbar va ballar el Mortit Sol, que és les voluntats que va fer l'Albert Sanz. Com dius tu, era tan meticulós que això ho tenia pautat. Vull dir, no vull grans coses, però això sí que ho vull. I aleshores, amb això, bueno, vam seguir la seva última voluntat. Meticulós fins a l'últim moment, segur.
Segur.
I exigent, eh? I exigent.
Molt, exigent molt.
Molt, 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 molt.
Hi ha una frase que ens ha ressonat moltes vegades dins l'àmbit dels esbars. No sé si m'ha arribat com a mite o és un fet, que l'Albert deia, després de veure qualsevol actuació o una actuació o alguna estrella, sempre deia allò de quanta feina, no?
Sí. sí.
I et quedaves amb el dubte de quanta feina, què?
Tenia aquesta ambivalència de deixar alguns comentaris que te'ls podies prendre per les dues bandes.
Sí, sí, sí.
En positiu o en sentit negatiu, no? Vull dir, i aquests... Sí, sí, és veritat, això de quanta feina, com diem, quanta feina et queda o quanta feina has fet.
Sí, sí, sí.
No és un mite, és cert. Sí, sí, sí. I a vegades la ironia era tan fina que et quedaves dic, no sé.
Ara no sé per on cau això.
Molt educat, sí, sí, molt,
sí.
Molt educat.
Sens dubte. Sí. Doncs escolta'm, Joan, t'agraïm que hagis atès la trucada del programa. Una abraçada ben gran a tota la família, a tota la gent de l'Esbar de Rubí. L'obra es quedarà, la seva figura ens marcarà i, sens dubte, tenim Albert Sanz per molts anys, això sí.
I tant. Continuarem ballant en la seva memòria, i tant que sí. Gràcies a vosaltres.
Ho apuntàvem amb en Joan, aquesta capacitat que ha tingut l'Albert i la seva obra de saltar de Rubí arreu del país. Ens ajudarà a entendre-ho la Marina Escoda, coordinadora del programa d'impuls de la dansa d'arrel. Bon dia, Marina.
Bon dia.
Estem recordant aquesta figura, l'Albert Sanz, segurament una de les persones més influents en l'àmbit dels esbars els darrers anys al nostre país.
Sí, totalment. Una persona de referència, no només pels esbars, sinó també per tota la gent jove, no? No pots posar-te a crear sense tenir en compte aquesta figura.
Què va representar, al teu entendre, la seva aportació artística en l'àmbit de la dansa a Catalunya i de la dansa catalana?
Parlant només del nom, no?, d'Albert Sanz, em ve la paraula llegat. Hi ha un llegat que ha deixat molt important d'una gran quantitat de coreografies que fins i tot no sabria dir el número, no?, perquè segurament que encara n'hi ha alguna en el fons d'algun escenari que no coneixem, però la paraula llegat per mi és molt important, no?, que, vull dir que era com un creador incansable i sobretot amb aquesta mirada escènica molt global, no? Però amb aquest llegat potser m'agradaria diferenciar que hi ha dues mirades a dues capes diferents. Per una banda, la reinterpretació que feia de les danses populars com les gitanes de Rubí, que tot i posar-les i ballar-les en escenari, amb una estilització i amb una mirada més frontal, es mantenen actualment a peu de carrer, ben vives i atravessades per totes les generacions. I l'altra part del llegat és una part més de creació de noves coreografies. Per mi són les dues parts del llegat que són més importants d'ell.
Aquesta capacitat, per això, més enllà de fer o de crear, un, com deies, no? una peça de caràcter totalment popular, com són les gitanes de Rubí, que tenen la força d'escenari però que alhora són viscudes pel poble, però a l'hora d'agafar peces o fer aquella recerca que feia, no? Anava a algun lloc, coneixia una dansa i era capaç de pujar a l'escenari, però que s'arrelava bé al que era la tradició.
Coneixia molt bé el territori, havia begut molt de tota aquesta cultura popular que ell vivia i que ell, d'alguna manera, li entrava, deixava que li entrés i tenia la intuïció de reinterpretar-la. El fet de patejar-se el territori tenia una intuïció a reconèixer aquelles danses que podien portar-les a escena i com ell les volia portar. Llavors, les seves coreografies, tot i ser una... Si ens fixem en el moviment, no? Tot i ser una estilització de tots aquests punts, de tenir aquesta mirada escènica, hi ha una part que es continua mantenint, que és aquesta part de punts popular, aquesta part de llenguatge que es era molt de peu de carrer i que, malgrat aquesta estilització, ho veies i es continuava mantenint, no? Mm-hmm. I crec que això és una de les parts que ha fet que aquestes danses es vagin perpetuant, perquè són danses que d'alguna manera hi ha molta dificultat al darrere i demanaven molta fisicalitat, però en canvi són molt orgàniques i a l'hora de ballar hi ha una part que d'alguna manera són senzilles. No simples, no són senzilles de moviment de dificultat, però sí simples de recordar per aquesta organicitat que d'alguna manera connecta molt amb aquesta cultura popular que ell tenia tan passada pel cos.
Era una persona que sabia bé el que volia i et treia el màxim possible.
Sí, ell tenia molt clar què és el que estava buscant. Ell sabia què és el que havia vist, sabia d'on bevia i cap on ho volia portar. Llavors, al tenir-ho tan clar, ell era molt exigent. Jo recordo que una vegada venia amb un assaig d'uns alumnes i que no deixaven de ser unes jotes i això, però ell tenia claríssim que aquella jota s'havia de ballar d'una certa manera i que si no hi havia aquell rebot o no hi havia l'aire que ell li volia donar i la part interpretativa d'aquella dansa, ell no el donava per bo. I sempre era com, bueno, sí, està bé, però una mica més, no? Una mica més. I clar, aquesta exigència el va portar a tenir unes bars de Rubí o totes les seves peces a desenvolupar-se d'una manera molt física, molt acurada, amb molt de rigor al darrere i amb un resultat molt agradable de veure i que el va portar a llocs molt importants. A vegades ha dit, no?, s'ha dit d'ell que hi ha una posada en escena com molt moderna, no? Però no crec que ell volgués ser modern pel sol fet de ser modern, no? Sinó que era permeable, igual que bevia d'aquesta cultura popular, era molt permeable a totes les corrents que passaven a la seva època. O sigui, molt permeable a tot el seu present.
Sí.
I no li feia por estar acompanyat de grans figures del seu moment, no? Que d'alguna manera ell deia, bueno, jo porto la part de moviment, però jo sé que si em poso gent al costat, creixerem, tots plegats, no? Per tant, Trabal Altés, José Deuda, Eta Pitzerbé, són personatges que en aquell moment eren els innovadors d'aquella època i ell es va nodrir de tot això. Vull dir que ell no era modern per ser modern, sinó perquè era permeable a tota la seva època i la seva època el va fer molt contemporani en el seu moment, molt innovador i a la vegada molt present en tot l'àmbit artístic d'aquell moment.
Marina, t'agraïm que hagis des de la trucada del programa i que ens hagis ajudat una mica a dibuixar i a glosar la figura de l'Albert.
Gràcies a vosaltres.
I de fet, aquests dies són molts els esbarts i les persones que a nivell individual i també col·lectiu han volgut fer-nos conèixer la seva experiència. Coneixem qui va ser també molts anys president de l'Esbart de Rubí i company amb l'Albert Sanz, l'Isidre Rubió.
Però ara ja no hi ets, Albert. Ens hem quedat orfes dels teus aplaudiments discrets i de les teves crítiques ferotges. Ens hem quedat sense el pal de paller, la feina en la que tu vas rellevar els primers directors d'esbarts fins a fer de la dansa folklòrica catalana tot un espectacle, des de la seva immensa curiositat, fent cues diumenges al carrer Sant Pau per poder veure els espectacles del Liceu, assegut al Palau aprenent del Verdaguer, robant hores de sol a les nits per tirar endavant l'esbar, conversant amb l'un i amb l'altre, visitant aquí i allà, rodejat d'un equip que et van fer costat en tot moment, és veritat. Però capdavantent us que es van de la famosa utopia del ballet català en la que tants s'han esmerçat i en la que molts continuem creient, perquè sense haver ballat mai som en el món de la dansa per haver col·laborat en el teu projecte.
Soc Josep Maria Fuentes i vaig poder treballar amb l'Albert Sanz per la meva vinculació amb l'Esbart Ciutat Comtal.
L'any 1981 dirigia l'Esbart Sant Jordi de Badalona amb la Mireia Pera. Celebràvem el 30è aniversari amb un espectacle en el que també ballava l'Esbart Ciutat Comtal. L'Esbart Sant Jordi estrenava el Ballet de Déu, coreografiat per l'Albert Sanz de feia poquet, érem dels primers esbarts que el ballava, i l'Albert va venir a veure l'espectacle. En acabar, la Mireia i jo vam anar corrent a demanar-li la seva opinió, esperant el normal afalat que fa qualsevol mestre. La nostra sorpresa va ser que l'Albert, amb plena confiança, amb tota la simpatia, però també amb tot el rigor, ens va dir totes les coses que el seu pare necessitava millorar, que eren bastantes. I això em demostra el mestratge. El mestratge no és dir sempre aneu molt bé, aneu treballant bé, sinó precisament qüestionar les coses que cal millorar. En la meva època de dansaire de l'Esbart Ciutat Comtal vaig tenir la sort de tenir algun assaig dirigit per l'Albert Sans. En recordo un en el que treballava amb la Marina. A mi no em sortia massa bé el primer moment en què s'ajunten ja el cos de ball amb els solistes. No ho sabia fer, no ho brandava bé. L'Albert em va venir i em va dir: Josep Maria, això és com una onada. S'aixeca, es plega, se gira i ve la calma. Qui em va fer entendre aquell pas? Mestratge no només copiem, sinó t'explico el per què una cosa és com és.
Hola, sóc l'Albert Borrell de l'Esbart d'Olot. Vaig entrar el primer dia d'assaig al cos de dansa, em va tocar fer molt passeig, moltes línies de passeig, per aprendre a fer bé la dansa de Castellterçol de l'Albert, per entendre que som un país auster, de posat seriós, però amb una força interna descomunal i que s'ha de saber executar. Després d'això, d'aquest passeig, va venir el galop, molt galop, per fer l'entrada de gitanes. I com si fos un entrenament de karate kid, unes hores de patiment necessari, pensades expressament per assegurar després un nivell digne per tot el que vindria després, perquè això era una penitència que acabaria portant un regal en forma de xotis, i un altre xotis, i encara un altre, i unes catxutxes, i una jota, per entendre que som un país divers, molt ric, i que tot ballant-lo apreníem a estimar-lo. I vull insistir en l'aprenentatge, perquè en un moment on l'internet era quelcom incipient, la primera frase en aranès que vaig llegir a la vida era un ponet volia ju, enu, clavat a la porta de la sala d'assaig, però també vaig aprendre a dir ses alotes de selva tenen salero, i visca la margeleria, que és el goig de Castelló. Anàvem a fer dansa i apreníem de música, de llengua, de vestuari, de costums i de coses que no sabíem ni que existien, però que ja eren nostres. Però el major aprenentatge que vaig fer va ser entendre que res diu visca la terra amb la contundència que transmet una peça musical i coreogràfica ben executada. I com a país ens falten moments d'orgull desfermat i l'Albert ens n'ha regalat a cabassos.
Soc l'Enric Martínez i parlo en nom propi i en nom de l'Esbart Maragall de Sant Andreu del Palomar. Vaig tenir l'Albert durant molts anys com a director i mestre a l'Esbart de Rubí. Més endavant i durant més de 3 dècades vaig dirigir l'Esbart Maragall, on vaig portar a escena una quinzena de les seves coreografies. També vaig col·laborar en el muntatge de les seves obres per diferents esbars. Tinc clar que hauria estat un director diferent sense el mestratge de l'Albert Sans. Com a dansaire de l'Esbart de Rubí, em va emocionar poder ballar el Carnestoltes. I com a director de l'Esbart Maragall, vaig veure com el Mortitxol emocionava tothom.
Tu, el Marcoll, de l'Esbart de Blanes, i ens sumem a les mostres d'afecte i condol per la mort de l'Albert Sans. Un gran llegat tindrà la història de la dansa a Catalunya. Les seves danses seran el seu llegat i els esbars tindrà la recompensa de seguir ballant i seguir fent dansa amb totes les seves coreografies.
Som l'agrupació folclòrica igualadina. Si fa molts anys no haguéssim coincidit amb l'Esbart de Rubí, a Montserrat i arrel d'això amb l'Albert Sans, avui en dia segur que l'entitat no fora el que som, no? Amb ell vam aprendre una altra manera d'entendre la dansa, la vam entendre a dalt d'un escenari. Ell ens va fer veure aquest canvi de visió, aquest altre prisma de la cultura i de la tradició, i amb ell vam tenir unes relacions espectaculars en diferents àmbits, no?
Soc l'Albert de l'Esbart Sicoris de Lleida. Una figura irrepetible que va transformar els nostres balls de plaça en autèntics poemes escènics. Per a l'Esbart Dansaire Sicoris, Bellet Ciutat de Lleida, acomiadar l'Albert Sans és acomiadar una part de la nostra pròpia història. En Paco Viladric, fundador de l'Esbart i que ens va deixar el setembre passat, és qui va obrir les portes de Ponent a la mirada d'Albert Sans, unint per sempre Lleida i Rubí a través de l'emoció, la tradició i el moviment. Un llegat que forma i formarà part del nostre Esbart.
Acabem aquest recorregut on hem volgut recordar l'Albert Sans amb una coreògrafa i ballarina belga establerta a Catalunya, directora d'IT Dansa, jove companyia de dansa a l'Institut del Teatre, que a més va treballar en forces ocasions amb l'Albert Sans. És la Catherine Allard. Bon dia, Catherine.
Bon dia.
Tu amb l'Albert hi vas coincidir, com a mínim, tenim documentat un parell de vegades, oi? O sigui, coincidir molt, però a nivell artístic, d'alguna manera, sí que van haver-hi un parell de projectes que us van posar en contacte.
Sí, i bueno, va tornar a ser una amistat molt gran, també. Però vam començar, jo crec que estava procurant recordar-me quan el vaig conèixer. I crec que va ser en el jurat de Can Toni Gros. I vam coincidir un par de vegades i, bueno, ens vam veure també... Bueno, després també, bueno, jo vaig coreografiar la moixaranga del Gemesí i li vaig demanar d'ajudar-me, va fer com una mica d'assessorament, era un duet, perquè a mi m'agrada molt la fusió entre la dansa tradicional i contemporània. Entonces volia una mica d'assessorament de l'Albert. Mm-hmm. I després també vam fer el contrapàs llarg, que va ser més amb IT Dansa, amb la... Bueno, jo no feia un contrapàs, però em volia inspirar de... i tenir més element coreogràfic i d'esprit de la peça, no? I entonces ahí també l'Albert ens va ajudar molt.
Veient les obres, aquest Day Amateur, en el seu moment, la moixaranga que vas versionar i que vas contar també amb la participació d'Albert, i aquest treball que vau fer a través de Fira Mediterrània, si no recordo malament,
sí,
aquest treball de contrapàs, clar, què destacaries de la col·laboració que vas tenir amb l'Albert, del seu coneixement, m'imagino, suposo, que té d'aquestes danses més ancestrals, no?
Sí, sí, bueno, era molt respectuós tant de la dansa contemporània amb nosaltres, que, bueno, sabia molt de la música, però també de l'esprit, no?, que necessitava la peça, que, no sé, era com molt respectuós amb tot, amb el moviment, amb l'esprit, amb... contava d'on venia, no sé, va ser sempre... Jo crec que també ens vam enriquir... mútuament.
Sens dubte, a més l'Albert va ser... ja, amb les seves creacions ja ho era, però m'imagino que posar en contacte amb creadors com tu, també aquesta capacitat de com utilitzar les arrels per posar a la contemporaneïtat aquests moviments tradicionals o aquestes litúrgies fins i tot més tradicionals.
Clar. Ens vam trobar una bona simbiosis, no? Mhm. Perquè tant jo li demanava, no, però sí que era molt discret. I jo dic, no, com es fa això? I com es fa aquest pas del cavall? No sé, bueno, i ens explicava tota la composició també de les peces, no? Però sempre estava molt respectuós amb el que fèiem. No volia imposar res. Era molt, molt especial treballar amb ell. I per ell també crec que va ser molt maco poder fer aquestes aportacions seves, no?
Posava molt en valor el fet la creació contemporània des dels contemporanis també es faci una mirada a l'arrel. És el que ell va fer també sobre la dansa tradicional.
Exacte.
En el seu moment.
Sí. I, bueno, ja va haver també el Salvador Melo, el Manuel Cubells, però l'Albert ho feia i volia fer-ho. I, a més, li interessava molt ampliar la visió, no?, més contemporània ara.
És necessari, no?, per qualsevol cultura, tenir gent que sigui capaç de fer-ne aquestes relectures?
És molt important conèixer la història, no?, i la tradició. Només et pot enriquir. I si parlem de les danses, és, bueno, és tan rico en, mm-hmm, en moviment, en composició, en la relació amb la música. Hi ha realment una unió, no?, música, dansa, i això... jo crec que és molt important conèixer la història de la dansa, no? I les tradicions només, no, especialment per tot el món contemporani. Jo vaig treballar amb un coreògraf que s'inspirava moltíssim tant de la música com de les danses d'arrels, que era el Jiří Kilian. Uh-huh. I entonces jo vaig treballar molt les seves coreografies. La riquesa més gran de les seves coreografies i de la música que utilitzava era els arrels que tenia. També treballava amb Stravinsky. Stravinsky també tenia molta
sí, sí,
història ahí, no?, de la dansa, en la música, en la dansa. I entonces jo crec que és molt important portar la història amb tu, no? Mm-hmm. I l'esprit, sobretot.
Caterina Lar, sí. Gràcies per atendre la trucada del programa. Una abraçada molt gran, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Som mans, som l'arrel a Catalunya Ràdio.
Balatori, en aquesta versió de Jonathan Penalba des del treball Tarquim, que acaba de sortir al mercat. Ens ha semblat adient poder recollir, poder tancar aquesta glosa a l'Albert Sanz amb aquesta nova visió de la dansa del balatori.
Catalunya Ràdio.
La cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Mans.
Canviem de qüestió, parlem de temes i de festes que passen avui en dia. Aquest divendres a Durro, a l'Alta Ribagorça, han arrencat les primeres falles de la temporada del Pirineu, una tradició ancestral vinculada al foc, el solstici d'estiu i els ritus de purificació que durant les properes setmanes tornaran a encendre desenes de municipis tant dels Pirineus com dels Prepirineus catalans. Les falles consisteixen en baixar torxes enceses des de la muntanya fins al poble en una gran celebració comunitària. Històricament, el foc simbolitza el sol i serveix per purificar els camps, els boscos i les persones, allunyant els mals esperits i celebrant l'arribada de l'estiu i les collites. Festa profundament arrelada al món rural, reconeguda des del 2015 per part de l'UNESCO com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat, dins la candidatura conjunta de les festes de foc del solstici d'estiu als Pirineus. En total, la Festa de les Falles se celebra en 63 pobles dels Pirineus, entre els 34 de França, 17 de Catalunya, 9 d'Aragó i 7 d'Andorra. A la Vall d'Uboí, a l'Alta Ribagorça, les falles, que van començar a Durro aquest mateix divendres, ara continuaran les properes setmanes coincidint amb les festes majors dels municipis. Després de Durro toca Uboí, la nit del dia de Sant Joan, i seguiran fins al mes de juliol.
Bona, soc Moisès de Taüll. Comentar-vos que aquest cap de setmana comença la Festa de les Falles i del Foc al Pirineu, concretament aquí a la comarca de l'Alta Ribagorça, al poble de Durro. Destacar, per exemple, del poble de Durro, tot i que és una tradició pagana, recordar que el poble de Durro, abans de començar, s'aginollen amb la falla encesa, resen un pare nostre rapidet a l'ermita de Sant Quirc de Durro i baixen corrent cap al poble. Destacar que és un ritual de celebració del solstici d'estiu i ens serveix per purificar-nos a nosaltres, per purificar la terra, per trobar-te amb gent que habitualment no veus i que les nits màgiques del solstici fan que les puguis veure. Normalment se corren just cap a Sant Joan, que és el solstici d'estiu, però ara mos hem adaptat i tots els pobles baixen les seues falles durant la festa major. Des que és patrimoni material i cultural de la UNESCO, els pobles s'aplenen de gent i és una mica bastant estressant. Abans la festa era bastant local i és a la gent dels pobles de la vora, gent que té família aquí, que pujaven expressament a córrer falles, ara està tot ple de gent i és una mica estressant. No us comento que vingueu a veure-ho, perquè hi ha molta gent, però bueno, simplement que sapigueu que és una bona festa i que el foc mos agermane.
Una tradició molt vinculada al culte solar i al sentiment comunitari d'aquesta vall, que continua plenament viva. Al Pallars, tant al Pallars Sobirà com al Pallars Jussà, la temporada fallaire també arrenca aquest mateix cap de setmana. Avui dissabte, Sort celebrarà la seva baixada de falles en una festa recuperada que uneix els pobles de la Vall d'Àssua i el Batlliu. En Ramon Aités, des de l'Associació de Fallaires de Sort.
Sí, la nostra particularitat és que són dos baixades en paral·lel i el que fem és unim tots els pobles del municipi. O sigui, la gran particularitat de les falles de Sort és que són unes falles que uneixen tots els pobles del municipi de Sort i acaben confluint a Sort, on fem l'encesa de la falla major. Aquesta és la gran particularitat. De cada poble baixen uns quants fallaires que s'uneixen als del poble següent, surten des del cap de la vall, com si diguéssim, i llavors van baixant, es van unint als altres pobles fins que arriben a Sort. I aquesta és el gran què de les nostres falles, que és una festa que els pobles s'han fet molt seva i ho esperen amb molta il·lusió. De fet, un dels pobles on es viu més és a Bressui, que és un petit poble que està aquí molt a prop de Sort, a 30 minuts a peu de Sort, que és des on es fa una de les baixades principals, i penseu que Bressui és un poble que viuen molt pocs habitants, que no tenien ni festa major. La festa major es va perdre a Bressui fa moltíssims anys perquè hi havia tan poca gent que no es feia, i la festa major, les falles, s'han convertit en la festa major de Bressui. Vull dir que es viu amb moltíssim respecte a la festa, però amb moltíssima il·lusió perquè s'ha convertit en un esdeveniment importantíssim per tots aquests pobles.
Cal dir que a Sort aquests dies, a més, s'hi pot visitar una exposició sobre els solsticis. Ens explica en Marc Escolar, de l'entitat Redort.
Aquesta és una exposició que... Bueno, és una exposició i també un llibret. Està formada per l'exposició i pel llibret. I es tracta d'una obra no acabada i recuperada, sinó que són transcripcions, informacions sobre festes, rituals, creences al voltant dels solsticis de Sant Joan i Nadal que va recollir l'etnògraf Ramon Violán i Simorra. Està agrupat amb quatre grans àmbits, que seria un àmbit de Sant Joan, de falles i fogueres, un altre de Sant Joan, que parle de cendres, de plantes, d'aigües, no? D'aquesta part màgica de la nit de Sant Joan, aquestes tradicions i rituals. Després hi ha una altra part que parle del solstici d'hivern, en aquest cas del Nadal, de les fogueres i rituals, i una altra quarta part que ens parle de les falles de cant i dansa.
A la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, vendrà en el relleu aquest proper 17 de juny, dimecres, coincidint amb la festa de la Verge de la Ribera. En Gerard Samsó és de l'Associació de Fallaires i Pobilles de la Pobla de Segur.
Bueno, normalment la gent o corren falles o els porten, però no van amb pobilla, i nosaltres el que sí que anem vestits tradicionals de català i de pobilla, i anem en parella. La diferent en la desfilada és que nosaltres anem en parella, és el fallaire i la pobilla, i per tant el tipus de falla també s'ha adaptat a que desfilem en parella.
I la nit de Sant Joan seguiran el gran moment de les falles d'Isil, Alins i Espot, probablement les més multitudinàries del Pallars. Més endavant ja arribaran també les de València, d'Àneu i Llavorsí, el 27 de juny, a l'Os Isil, el 4 de juliol, i finalment a la Guingueta d'Àneu l'11 de juliol. Així que des d'ara i fins ben entrat el juliol, si teniu ganes de falles, doncs tindreu forces oportunitats.
Dissabte a les 6 del matí, Mans, amb Quim Rullán.
Anem tancant aquest Mans i us parlem de propostes festives també d'aquest cap de setmana, que destaca la Festa Major de Bellver de Cerdanya, la festa també de la parròquia d'Escaldes d'en Cordany, Andorra, amb activitats populars i música i cultura tradicional. A Cassà de la Selva, el Gironès, nova edició de la Fira del Tap i el Suro, dedicada a la tradició surera i al patrimoni d'aquesta indústria del municipi, a Lloret de Mar, a la Selva. Aquest cap de setmana hi ha la Fira dels Americanos, que recreen el passat indià de la vila amb mercats, música i ambientació d'època. També aquest cap de setmana, aquest dissabte concretament avui, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, es fa la tradicional festa de la sega, una jornada per reivindicar els treballs agrícoles tradicionals vinculats a l'arròs. I demà diumenge, parlant d'arròs, a Pals, doncs, la popular plantada de l'arròs amb demostracions al camp, música i gastronomia. I acabarem a Sant Feliu de Llobregat, al Baix Llobregat, que avui dissabte acull la 44a Trobada Nacional de Trabucaires de Catalunya. Durant tota la jornada, colles d'arreu del país, una trentena, participaran en cercaviles, galejades i actes institucionals que ompliran la ciutat de pólvora, trabucs i cultura popular. En José Fernández és el president de la coordinadora de Trabucaires.
Doncs sí, la veritat és que és una ocasió, doncs, per veure'ns, per fer germanor, i com no, també per mostrar aquesta idiosincràsia del món trabucaire dins de la cultura popular. Com a coordinadora fem una valoració positiva en tant al creixement que s'està donant amb noves colles a nivell de Catalunya, amb les noves formacions que anem fent de trabucaires novells, doncs que hem passat de fer-ne una anualment, haver-ne de fer dues per la quantitat de persones que s'estan fent trabucaires, i per tant això és important. Per una altra banda, sí que és cert que és un espai de la cultura popular que genera soroll, i la veritat és que hem d'acabar d'adaptar-nos una mica a la societat moderna, no? Amb aquests espatecs que quan venen per sorpresa ens espanten, però quan els esperem, doncs ja no són tan desagradables, no?
A Catalunya Ràdio, Mans.
Aquesta terra és la nostra terra, de la muntanya fins a la vall, de dalt del cel al fons del mar. Tot això és nostre de veritat. Tot just floria la primavera i tot cantava el nostre pas, i el vent xiulava a la carretera. Tot això és nostre de veritat. De veritat. aquesta terra és la nostra terra, de la muntanya fins a la vall, de dalt del cel al fons del mar, tot això és nostre de veritat. Si algú no troba un lloc on viure, fem-li un bon lloc on plorar i riure, dels pobles xics a la ciutat, tot això és nostre de veritat.
Són els Bon Vent, amb aquesta terra és la nostra terra. Aquest cap de setmana actuen a Sant Pere Pescador, on s'hi celebra el Festival Festipot del Pot Petit. I així tanquem el Mans i hem estat amb la Rosa Silloé, el muntatge musical, la Mònica Muñoz a la producció i qui us parla, Quim Rullant. Per marxar, sardana de Conrad Saló, Benvolença a la Bisbal, que sonarà a l'aplec de la Bisbal, que se celebrarà demà diumenge amb els Montgrins, la Bisbal Jove, la principal de la Bisbal i la Juvenil de Sabadell. Gràcies per ser-hi una setmana més. Ens retrobem demà i el proper cap de setmana aquí mateix al Mans, a Catalunya Ràdio, com sempre, amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional.